La contracultura americana va despertar les consciències de tota una generació, però va deixar fora a les dones.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Segur que us sonen els escriptors Jack Kerouac, Allen Ginsberg o William Burroughs. Kurt Cobain, de Nirvana, n'era molt fan. Corria en els anys 50 i 60, quan els seus textos, plens d'acidesa i de llibertat, van canviar les consciències de la societat americana espantada i conservadora. La generació posaria les bases del moviment hippie, però on eren les dones? És que elles no escrivien, no experimentaven amb drogues o no viatjaven a la Índia? Definitivament sí, però l'underground les va deixar fora. Avui agafeu la llibreta perquè sortiran molts noms i us asseguro que la majoria no us sonaran. Avui, a Les Dones i els Dies, les escriptores de la generació Beat, un col·lectiu que es va jugar la pell per existir. Comencem!
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo and the machinery of night. Ooh, poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats floating across the tops of cities contemplating jazz.
The world is holy.
Vaig veure les millors ments de la meva generació destrossades per la bogeria, afamades, histèriques, nues, arrossegant-se pels carrers dels negres a l'alba en busca d'una punxada rabiosa. Hipsters amb cap d'àngel, ardents per l'antiga connexió celestial amb l'estrellada dinamo en la maquinària nocturna, que pobres i esparracats i ullerosos i drogats seien fumant en la foscor sobrenatural de pisos d'aigua freda mentre flotaven sobre els cims de les ciutats contemplant jazz. Us donem la benvinguda a la generació Beat.
Holy, holy, Peter, holy Allen, holy Solomon, holy Lucian, holy Kerouac, holy Hunky, holy Burroughs, holy Cassidy, holy...
Hem començat sentint el poema Howl, una de les obres més rellevants de la literatura beat, recitat per Allen Ginsberg, una de les veus de la generació. Perquè, si no coneixeu la generació beat, segur que us en sonen alguns autors i les seves obres, com El almuerzo desnudo, de William Burroughs, o A la carretera, de Jack Kerouac. Estem parlant d'un grup d'escriptors americans, sobretot residents a Nova York i San Francisco, dels anys 50. La societat dels Estats Units era molt conservadora i es veia profundament afectada per la depressió econòmica, les seqüeles de la Segona Guerra Mundial i l'amenaça de la bomba atòmica. Una societat cansada, feta pols, beaten down, com dirien en anglès. Els artistes beat busquen una mica de llum, de rebel·lia dins de tanta grisor. Practiquen l'amor lliure, experimenten amb drogues, segueixen escoles de pensament orientals com el budisme o el taoisme. Són els clars precursors del moviment hippie.
Sou beatniks de debò,
com els de Nova York.
Fem un porro. Ens col·locarem i et planxaré els cabells.
Drogues?
Maria, Maria... Quan vaig flipada, sóc l'Odeta. Despullem-nos i fumem.
Després, col·lega.
He vist els millors esperits de la meva
després,
generació
després.
Destruïts per la bogeria, afamats.
Hey, nobody, just like this, I gotta be me. Baby, hit or miss.
Una peça important del trencaclosques beat és el jazz. Alguns autors van incorporar a la seva obra les emocions que sentien escoltant jazz. D'altres, fins i tot, les escrivien amb la intenció de recitar-les amb jazz de fons. Si busqueu influències literàries, en trobareu algunes en poetes romàntics i moltes en els clàssics de la literatura americana. No oblidem que som als Estats Units. Autors com Walt Whitman, Emily Dickinson o Herman Melville han estat citats com a font d'inspiració pels propis autors beat. I, finalment, hem d'esmentar el surrealisme francès, que encara bellugava per aquella època. Les males llengües diuen que quan Allen Ginsberg va conèixer Marcel Duchamp es va genollar per besar-li els peus. Molts altres ho haurien fet. Amb tot això, hem tocat les característiques principals de la literatura beat, però potser us heu adonat que tots els noms de la generació que hem deixat anar han estat d'homes blancs. On són les dones? On és la gent negra? On són les minories? Doncs bé, per això som aquí.
Suffering, magnanimity, wholly the supernatural, extra intelligent, brilliant kindness of the soul.
Si tens les orelles netes de prejudicis, escolta Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
You don't own me, I'm not just one of your many toys. You don't own me.
La idea de començar el programa d'aquesta setmana va ser a partir d'un llibre que s'acaba de publicar, Memòries d'una beatnik, de l'editorial Les Afueres. L'autora és Diane Di Prima. Aquest nom no ens sonava de res, si voleu que us digui la veritat, i segurament a molts dels nostres oients tampoc. En canvi, segur que us sonen Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs... Ens hi jugaríem qualsevol cosa a que sí. També, com es veu, la famosa contracultura americana, aquella que no volia posar límits a la consciència, la que es va emmirallar en les filosofies orientals, la de l'LSD, la del jazz, la de la sexualitat oberta i desfermada, també va decidir que les dones es quedessin fora, de moltes maneres diferents. D'això en parlarem avui en aquest programa. Però tenim molta sort perquè hi ha una editorial a Barcelona, a Les Afueres, que està treballant molt en aquest sentit i que acaba d'editar, doncs, com dèiem, unes memòries d'aquesta autora, de Diane Di Prima, i tenim moltes ganes de parlar amb la Magda Anglès. Magda, benvinguda.
Hola, Montse. Moltíssimes gràcies per convidar a Les Afueres al teu programa.
Com hi vau arribar vosaltres, amb aquestes dones que podríem dir que la història i que les editorials no han recollit el suficient?
A Diane Di Prima, l'any 2020, ella va morir i vam llegir el seu obituari i ens vam quedar fascinats per la seva història personal. Ens hauria agradat moltíssim conèixer-la. Era una dona amb molta vitalitat, molt experimental, molt lliure, una pensadora meravellosa. Aleshores, recuperant què és el que hi havia publicat, què és el que havia escrit, perquè ella va tenir una producció molt extensa, vam descobrir que al finals dels 80 s'havia publicat Memòries d'una beatnik en espanyol i era un dels pocs textos que circulava, però ja no circulava per les llibreries perquè era impossible trobar-lo. Vam encarregar una correcció a la Flor Breyer, que és poeta i especialista en Di Prima, i aquí tenim aquest llibre que és molt peculiar perquè Memòries d'una beatnik, de fet, neix a partir d'un encàrrec que li fa Maurice Girodias, és l'editor de Lolita, de Nabokov, i dels textos més eròtics de Henry Miller. I aleshores encarrega Diane Di Prima doncs les seves memòries. La Diane, que en aquell moment ja té vora els 40 anys, és a dir, que la seva època beatnik ja està passada, perquè la beatnik és quan ella en té 20, 22, es mira aquesta època d'una manera amb humor, amb tendresa, també amb ràbia en alguns punts, però fa un retrat molt generós del que va ser el seu pas pels beatniks.
Si buscàvem llibres del Kerouac, d'en Burroughs, d'en Ginsberg, o qualsevol llibreria de Catalunya, no tenim problemes per trobar-les. No? I, en canvi, quan parlem d'autores d'aquesta mateixa època, sí. I això vol dir algunes coses, no? Vol dir que no les van editar tant, que les van editar en llocs de segona categoria...
Que la Di Prima estigués publicada a la mateixa editorial que s'havia publicat Lolita, de Nabokov, indica que és una bona editorial. El que passa és que... Oh, misteriosament passa Nabokov i no passa dins la tradició literària, passa Lolita i no passa Memòries d'una beatnik, que és molt més revolucionari. Una dona parlant del plaer, parlant de les coses que li agraden, donant pèls i senyals, no?, de tota l'experimentació sexual. I bé, sí, ens fa llançar moltes preguntes, no?, sobre què pensem que podem dir les dones, si podem parlar del que ens agrada o no, quan ho fem, quina reacció, si se'ns creu o no, no? És, no?
Clar, que... a tot això situem-la en un context, perquè de quina època és aquest llibre? I què passava a llavors als Estats Units i com estaven tractades les dones, no? El llibre és de l'any 69, plena època hippie. Està parlant d'una època de quan va a la universitat, de 15 o 20 anys abans, és molt més jove, o sigui, com tu deies, ara en té 40 quan escriu aquest llibre, però està parlant de quan en tenia 20, del seu despertar sexual, de les seves relacions bisexuals, del gust eròtic, del plaer, dels orgasmes, o sigui, parla de coses allò, com deies tu, amb pèls i senyals, no? Ella venia d'una família italiana del Bronx molt conservadora, no? I quina és la seva història?
Ella ve d'una família d'anarquistes, el seu avi és amic d'Emma Goldman, està molt mobilitzat, però els pares de la Diprima, diguéssim, els fills d'aquest avi anarquista, no. Tenen com aquesta visió molt tradicional del matrimoni, de la família. Diprima s'ofega en aquesta família, no. A més té una relació molt tormentosa amb el seu pare, que la pega, i s'escapa tan aviat com pot de casa. De fet, passa momentàniament per la universitat, però no s'hi sent gens a gust. Allà coneix una altra poeta lesbiana, Audre Lorde, és tota una gran teòrica del discurs afroamericà, no? La defensa dels drets dels negres, la negritud. Ja hi ha gent que l'interessen, però ella no se sent... Ella és una persona molt en contra de les institucions i la institució universitària no l'interessa. I aleshores se'n va viure la vida al carrer, la vida a les escoles de dansa, als museus, a les cafeteries, les trobades. I és tot el que explica aquí a Memòries d'una beatnik, no? Apropar-se sense prejudicis al món de la cultura. I això crec que és molt interessant també perquè és un gran exercici de reivindicar la llibertat i l'empoderament.
A mi m'encanta, per exemple, ara que deies això de la universitat, que en el llibre de Memòries d'una beatnik diu alguna cosa així com: la universitat havia supuesto en general una decepción brutal, un lugar lleno de chicas y chicos estereotipados con jerseys de cachemir, fiestas de la cerveza ruidosas y desagradables, un lugar lleno de profesores infelices que echaban miradas de reojo a vírgenes lascivas procedentes de Little Rock. Ja et fas una mica la idea del que pensa de la universitat, no?
Exacte, tal qual. I ella, és que, ella el que vol és llegir quan vol, guanyar-se uns calerons, però tampoc no li interessa el món laboral, no? Ella vol tenir just per sobreviure, però i poder escriure, trobar la seva veu com a poeta, trobar el seu lloc en el món, construir-se una família lectiva, no? Perquè ella ha deixat enrere la seva família de sang i llavors necessita els amics. I això també és fantàstic, de com ho explica, com es construeix tota aquesta xarxa, quants dormen en el llit, no? Com van a buscar la llenya per escalfar-se amb una Nova York gèlida. Penso que és una gran injustícia que s'ha fet només de deixar-lo o d'etiquetar-lo com a novel·la pulp eròtica, perquè va molt més enllà. Deien Diprima, com els bons artistes, se'ls fan un encàrrec, però ella trenca les costures de l'encàrrec. I també penso que, ostres, que fort que encara ens sentim identificats amb un text dels anys 60, que explica coses dels 50, eh? Però per què? Per què les dones encara hem de sentir dones parlant i reafirmant-se sobre el sexe, no? Vol dir que això no està resolt en l'actualitat. Anyone who ever loved could look at me. And know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me. Em citaves aquesta amiga seva, l'Audre Lorde, que va conèixer a la universitat, poeta, activista, afroqueer. Clar, estem pensant que si les dones en aquella època ja no valien res, imagina't una dona negra, una dona queer, durant tota la seva biografia, a més s'envolta de persones negres, són un referent per ella, i també, per exemple, amb l'Audre Lorde munten un grup que es diu The Branded, però també amb la Mari Baraka, que és un altre gran nom de la contracultura, també funden una revista junts, no? I després tenen també una relació durant molts anys, oi? Sí, van tenir una relació durant molt de temps. Imagina't per una família italiana acceptar una parella interracial, no? Com ho eren ells dos. A més, ell estava casat i va voler que avortés, i ella va escriure molts poemes sobre això, molt bonics i molt, molt emotius, però el fet és que després va tornar-se a quedar embarassada i va tenir el fill. Ella va tenir 5 fills de diferents parelles, mare soltera, quan això era una gran condemna social. Ella explica en unes altres memòries com convida un dels seus amics poetes a que l'acompanyi en el parc perquè té por que se li enduguin el fill. Però bé, hi havia aquesta por, però jo crec que la Diprima, doncs, tira endavant i se surt amb la seva, no? De forma, això, molt lliure i alegre, perquè també el que m'agrada molt de Memòries d'una Beatnik és que hi ha molta part de celebració. O sigui, estan vivint amb penúria i també sense reconeixement social, i però no ho viu d'una forma amb amargura, sinó al contrari, no? Sempre a favor de la vida i del gaudi i del plaer. Mm-hmm.
I després també, no només trencar estereotips amb el que ens imaginem, ella té molt clar des de jove que vol ser mare, i en aquest sentit, una dona que ha tingut aquesta vida de sexe, drogues i rock and roll, podríem dir, estaríem pensant sempre, doncs, que o no té fills o els tindrà tard, no? Perquè abans ha hagut de viure. No, doncs ella fa una cosa, no sé com dir-ho, no? Contra la norma, que ella, des de ben jove, amb 24 anys, ja decideix que vol ser mare, i que vol ser mare jove, i que vol començar-ho a ser. I comença a tenir fills soltera, que m'imagino que a casa seva també, això, en aquesta època dels 50, 40, 50, als Estats Units, això devia ser una autèntica bogeria, no?
Totalment, totalment. Però és que la Diprima agafa la vida, com diguéssim, agafa el toro per les banyes i s'embarca allà, doncs, a tenir fills, soltera. Això que deies d'anar contra la norma, no? Que ho té encarnat de forma molt vital i és molt interessant. Well, goodbye, Joe. We gotta go, me on my own. We gotta go for the P-Row down the bio. Fire from the sweetest one, me on my own.
M'imagino que se us ha obert tot un món, no? La sensació de... Això només és l'inici, però deu haver un munt de dones com la Diprima que estan amagades.
Sí, i tant que sí. De fet, la novel·la de la Joyce Johnson, que es titula Personajes Secundarios, no? Doncs també va d'això, de totes aquestes dones que estaven com a l'escena, però els focus no estaven il·luminant-les amb elles, no? Sinó que estaven il·luminant el Ginsberg, el Kerouac... I nosaltres presentem una mica la novel·la de la Diane Diprima com la contraprogramació, com la contraprogramació de l'any Kerouac, no? Aquest any es compleixen els 100 anys del naixement de Jack Kerouac, que tothom coneix, però la Diane Diprima, doncs, és una gran autora que tothom hauria de conèixer. També, amb això que diem de posar el focus, l'Allen Ginsberg, que era com el gran pop, no? L'autor d'Aullido, Howl, no? Ell, quan parla de la Diane Diprima, diu, no, és que era l'única poeta que va estar a l'alçada. Dius, bueno, a l'alçada d'aquí, no? Perquè és com a l'alçada que tu estàs marcant, que tu, el senyor Allen Ginsberg, doncs tens unes ulleres que fan unes alçades, però...
Curiosament, una persona com Allen Ginsberg, que havia patit tant la repressió dels homosexuals i que no va poder sortir de l'armari durant anys perquè no va ser entès, d'alguna manera, quan ell tenia el poder literari, el cànon literari, va aplicar el mateix, vaja, als seus contemporanis.
A les seves companyes de viatge.
A les seves contemporànies.
Sí, sí. Aquesta visió que legitima certs discursos, que dona permís per parlar de certs temes, o dona permís perquè alguns temes entrin dins del cànon literari, és molt difícil d'enderrocar. O sigui, el patriarcat arriba a termea fins a llocs insospitats.
I així estem ara, doncs, descobrint aquestes autores el 2020. Per cert, que la Diane Diprima, això, es va morir l'any passat. Vull dir que fa dos dies la teníem amb nosaltres, eh?
Sí, ens hagués encantat conèixer-la, la veritat.
Sembla que al final de la seva vida va tenir problemes econòmics, va haver de fer un vercami, fins i tot, per viure, cosa que no és el cas de tots aquests autors com Burroughs, Kerouac i Ginsberg, que al final van morir bastant regalats per... Vaja, per la cultura en general, no? Per la cultura oficial.
el reconeixement no va ser el que es mereixia ni de bon tros. Per això nosaltres, des de les afueres, l'hem volgut publicar i reivindicar el seu llegat, perquè pensem que no només és important, sinó també que ajuda altres dones a entendre què desitgem, què podem desitjar, per què ho desitgem així, què podem dir què se'ns permet dir. No sé, crec que la deien dir prima ens allarga el braç, no? Perquè, i ens estira i ens dona confiança en nosaltres mateixes.
No em pots dir una cosa millor d'aquesta autora. Moltíssimes gràcies a la Magda Anglès per editar Diandi Prima i perquè tinguem aquestes memòries d'una beatnik. Moltes gràcies.
Sí, moltes gràcies, Montse, per convidar-nos al teu programa, a Dones i Dies, que també té un nom tan poètic, eh?
Això sí, però d'un mascle, eh? Aquí no vam afinar. Ja.
Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili. Dissabtes a la mitjanit.
Daphne de Maurier, escriptora. La felicitat no és un bé que pugui quantificar-se. És una forma de pensar, un estat d'ànim. They call you the beat generation. You think you live as you choose. Oh, you beat generation. I think you're headed for the blue.
Avui recordem la generació Beat al nostre programa, però com sempre la pregunta és, on són les dones? N'hi havia, i moltes, com Diandi Prima. I la traductora i poeta mallorquina Annalisa Marie Pegrum fa anys que les recupera i tradueix. Ella és l'autora de l'antologia de dones poetes de la generació Beat Attitude, editada per Barlevay Edicions, i també ha estat la responsable de traduir els poemes de Di Prima per primer cop en castellà, amb un llibre que es titula Quita tu cuello degollado de mi cuchillo. Marie Pegrum les ha llegit a totes, per això era imprescindible parlar amb l'Annalisa perquè ens expliqui la història de totes aquelles dones oblidades. Annalisa, benvinguda. Teníem molta curiositat per saber com has arribat justament a totes aquestes dones de la generació Beat, perquè d'entrada no és el que surt als llibres d'història, oi?
No, això està clar. El que passa és que ni els llibres d'història, ni els de literatura que llegeixen els nostres alumnes, l'alumnat d'avui en dia, la veritat és que el percentatge és tan, tan baix. 80 escriptors o filòsofs, o com per, amb 20% de dones, que no és d'estranyar que una cosa que molt ve de més on fora, com és la generació Beat, pues, que no mos haguin arribat fins aquí tampoc.
I dic, i com vas arribar a aquestes dones?
Bueno, quan vivia a Barcelona, una vesprada, no? Això que de vegades et recomanen en un llibre, no? I et quedes amb aquest nom al cap. No sé, vaig conèixer una persona que em va dir, ah, has de llegir en Kerouac, aquest llibre t'encantarà, On the Road, no sé què. I el vaig anar a llegir, la veritat és que me va interessar molt, i vaig estar llegint bastant en Jack Kerouac, no? I una vegada que ja havia llegit, no sé, una, dos, tres, quatre, cinc novel·les, em va com a estranyar que els protagonistes sempre eren ells. De vegades es trobaven amb dones, no? Amb les quals ells pues, s'enrotllaven, que se tenien unes relacions més o menys significatives, feien feina junts, de vegades fins i tot vivien junts una temporada, no? I al cap d'una estona, quan ells se cansaven, pues, se n'anaven i pues, ja no tornàvem a saber res més d'aquesta dona, no? I clar, jo com a dona, me va sorgir aquesta pregunta en el cap, no? De passada amb elles, com continuava la seva història, no sé, a lo millor es varen quedar embarassades i varen haver d'avortar, que era com era il·legal a l'època, i a lo millor es varen morir o les varen enxampar i varen acabar a la presó. I clar, i després ja vaig començar a estudiar, vaig fer recerques i bé, hi ha un llibre que va sorgir als Estats Units als anys 90, si no m'equivoc. Bé, aquest llibre es diu Women of the Beat Generation, no? I després també vaig trobar altres llibres acadèmics i després ja vaig de temps i amb molts estalvis. Vaig començar la meva col·lecció, no? De lo que li dic la bitoteca, tinc molta obra escrita per elles, no?
Ho hem explicat una mica al principi del programa, però m'agradaria una mica també explicar-ho amb tu. Aquestes dones de les que parlem i de les que parlarem ara escrivien sobre els temes de l'època, l'ús de drogues, la llibertat sexual, la filosofia oriental, és a dir, totes aquelles coses que van preocupar la generació Beat. I són aquí també o no?
Es tracta d'una generació d'artistes, d'escriptors, d'escriptores, d'artistes visuals també, no? De pintors, d'escultors, de poetes, de gent que llegia la seva poesia davant d'un públic i amb música jazz. Als Estats Units és una generació particularment fascinant perquè li varen obrir les portes al moviment que va venir just després, no? El moviment hippie. Després de la Primera i la Segona Guerra Mundial va començar als Estats Units un període de capitalisme pues, absolut, no? D'un gran conformisme. Aquelles publicitats dels anys 50 en què pues, la dona és a casa i té aquests electrodomèstics. Aquest era l'ideal de la felicitat, no? Tenir una casa, tenir electrodomèstics i aquesta divisió també molt dura, segons la qual pues, els homes sortien a fer feina i les dones es quedaven a casa i cuidaven dels nens i de tot l'altre, no? I en aquest context tan conservador sorgeix pues, aquesta generació d'artistes que són absolutament inconformistes. Una generació d'artistes joves que es comencen a instal·lar a apartaments, de vegades compartits, no? Tant a Nova York com a San Francisco, i que pues, es junten amb l'objectiu primordial pues, de crear i de viure en comunitat i de rebel·lar-se contra aquesta moral tan conservadora, no? Aquesta generació Beat, els més coneguts són en Jack Kerouac, en Allen Ginsberg i en William Burroughs, que s'han fet, bueno, que són molt coneguts i que tenen molt de llibres traduïts i publicats aquí a l'estat espanyol. El que passa és que aquesta visió és un poc
reduccionista, com per dir-ho d'alguna manera, no? Clar,
perquè va haver molta més gent, va haver molt més artistes que varen escriure, crear i que se la varen jugar per fer-ho, no? I clar, en aquesta categoria entrarien pues, per les escriptores, però bueno, també altres artistes racialitzats, Amiri Baraka, Bob Kaufman, o artistes homosexuals també, com poetes com John Winters, en els quals no se li van fer pues, tant de cas, no?
Podríem dir que ser negre o gay era ser com ser dona, no? Tot i que Ginsberg també era gay,
sí.
Però...
O sigui, si haguéssim de fer una escala, supos que seria primer de tot pues, els autors blancs i heterosexuals, no? Després, pues, a lo millor, els gais, després els afroamericans i por allà, a qualque banda, per allà baix, pues, les escriptores, no?
I llavors les dones, en aquesta, no sé si dir jerarquia, perquè l'underground també té jerarquies, que és una cosa que s'ha de dir, s'ha d'explicar. Sí, quin paper hi juguen i de quines temàtiques parlen?
Sí que tracten els mateixos temes. Per exemple, el tema del viatge, no? Janine Pomyvega, que va escriure un llibre de relats basat en els seus viatges, o d'Anna Joan Kaiger, que va anar a viure al Japó als anys 50 amb el seu marit, el també poeta Gary Snyder, i amb qui va viure allà un parell d'anys i amb qui després va fer un viatge a la Índia, no? Que és bastant curiós perquè aquest mateix viatge que varen fer pues, aquests quatre escriptors, Allen Ginsberg i la seva parella i la Joan Kaiger i la seva parella, pues, hi ha com a tres diaris, no? Escrits d'aquest mateix viatge, i es pot veure pues, bastant... que són tres diaris de viatge molt diferents, no? Mm-hmm. Però bé, ella ja escrivia. Queda reflectida en la seva obra pues, la frustració del fet de ser ignorades, no? Joan Kaiger, per exemple, conta en els seus diaris que això ha canviat uns manuscrits, que l'editora ha dit que sí, però que al final que no. aquest mateix editor, per exemple, la Diane Di Prima, o sigui, ell va fer una antologia que va ser molt, molt coneguda, la New American Poetry. De 50 escriptors hi havia com a 5 dones, no? I bé, la Diane Di Prima, que és una superpoeta, ella s'havia enrotllat amb un altre escriptor que sí que figurava, que estava casat, doncs l'editor li va dir, no, no, tu no pots participar perquè, clar, ets l'amant del Ligroy. És en plan, com que no puc participar perquè és l'amant de tal? O sigui, doncs en aquest sentit, la generació del beat jo crec que sí que va ser un poc masclista.
Un poc només, d'acord.
Un poquet, sí. I've got a beatnik daddy and he's awful cute. He wears dark glasses and a wrinkled suit. He's got the fuzziest little beard that you'll ever see. And every time we kiss, it tickles me.
Hi ha una cosa que tu expliques en el teu llibre que es diu Beat Attitudes, que també jugues així una mica allò amb la beatitud com a segon significat d'aquesta antologia poètica. Parles d'un poeta, el Gregory Corso, que també és força conegut. Enganxes tu al principi del teu llibre una frase seva que diu, hi havia dones, escriuré d'elles. Que ja significa moltes coses, això.
És que no es pot dir que hagin estat oblidades, no? Perquè, clar, elles han publicat molta obra, però sí que crec que han estat ignorades pel mainstream, no? Crec que no és just, per exemple, que l'Allen Ginsberg hagi pogut morir amb un reconeixement i, per tant, amb una compensació econòmica i una tranquil·litat, que potser la Diane Di Prima pues no va tenir. Això també anava amb la seva personalitat. Ella no cercava els diners, però bé, per què no el reconeixement? No? Per què ella sent pues, tan important pel moviment? Va haver de fer un crowdfunding uns anys abans de morir per poder pagar-se pues això, les medicines i l'estància a la residència mèdica, no?
D'entrada, no sé. Ja van publicar en llocs molt diferents, perquè podrien dir que els homes tenien una editorial i llibreria que era com la de capçalera, la famosa City Light Bookstore, que encara existeix ara, la llibreria del Ferlanghetti, i per l'altra banda, elles, la majoria d'elles, com que no les publicaven en els llocs oficials, acabaven publicant en revistes, etcètera, no? Publicacions petites, que es perdien i que després això per recopilar-ho per totes les persones que hi ha hagut darrere també ha estat complicat tota aquesta feina, podríem dir, d'anar rascant, no?
I d'ací, una vegada que t'has publicat, jo que sé, una editorial com City Life, pues, que això queda, no? I et dona pues, molta visibilitat i tal. Però és vera que moltes de les autores pues, ho varen fer amb petits editorials o fins i tot amb espècies de fanzines o varen ser rebutjades, no? A les antologies de l'època se les va pues, ignorar, bàsicament. O, no?
I tinc curiositat per una cosa. Aquesta antologia de la que parlaves abans, on vas tu començar i vas trobar totes aquestes dones recopilades, està feta per una dona, també? O la va fer un home?
La Women of the Beat Generation sí. Està feta per una dona, per la Brenda Knight.
Que curiós,
eh? I després també l'altre estudi acadèmic, no? Que és una espècie d'antologia també dels seus textos amb un estudi crític, no? És Reconstructing the Beats, que també està dirigit per una dona, la Jenny Skerl.
Sí, sí, vull dir, les dones, d'alguna manera, encarregant-se de guardar la memòria de les dones, no? Però cap home se li acudeix, doncs, encarregar-se d'aquesta feina. Una altra cosa que també em sembla, vaja, que s'ha de comentar, ho expliques tu en el teu llibre i també part d'una conferència que va fer una vegada també el Gregory Corso, quan li preguntaven per les dones, diu que hi havia moltes dones, que ell les va conèixer, però que les seves famílies moltes vegades les tancaven en manicomis, que se les sotmetia a tractament per electroxoc, és a dir, que d'alguna manera la dissidència, que aquestes dones fossin sexualment obertes, que parlessin doncs, de drogues, de la seva sexualitat d'una manera tan clara com ho feia la Diane Di Prima, o etc., això se'ls va fer pagar.
Sí, sí, absolutament, perquè, clar, si tu estaves als anys 50... i volies tenir aquest tipus de vida, bueno, ja era completament immoral i revolucionari, quasi, no? I si eres un home, però és que si eres una dona ja era impensable. Una de les poetes que vaig incloure a l'antologia Beat Attitude, Hetty Jones, no te pots imaginar realment lo sorprenent i revolucionari que era ja en aquella època, als anys 50, anar-se'n a viure tota sola, no? Com una dona amb 20 anys, o millor sense estar casada, fadrina, no? I diverses de les escriptores d'aquesta generació, en les seves memòries, ho conten, no? De com les famílies, per exemple, la Diane Di Prima, la Joyce Johnson, la Hetty Jones, la Ellis Cowen, totes conten com això va suposar pues, una espècie de trencament amb la seva família perquè estaven horroritzats de que les seves filles se n'anessin a viure totes soles al centre de Nova York.
Algunes fins i tot van tenir problemes psicològics greus, algunes fins i tot van acabar suïcidant-se, d'altres van estar denunciades per obscenitat. Vull dir que d'alguna manera escriure per elles es convertia gairebé en un acte, podríem dir, de...
No sé. Que té molt més mèrit el que han escrit elles, perquè elles s'estaven arriscant, a lo millor.
Estaven jugant a tot, s'ho estan jugant la pell,
això
no?
Això mateix. Per exemple, la Diane Di Prima conta que quan va avortar, quan era joveneta, i va escriure uns poemes sobre això, que són absolutament, bueno, són preciosos. Estan a l'antologia Quita tu cuello degollado de mi cuchillo, que va aparèixer a Torremozas i que vaig traduir l'any passat. I ella conta que ella era conscient del risc que se l'estava jugant, no? Perquè, clar, com que avortar en aquella època era il·legal, pues, si a ella li enxampaven o la denunciaven per aquests poemes, ella podria haver anat a presó.
Que viure i escriure en aquella època per aquelles dones era un acte de vaja, una valentia, no? Un heroïcisme,
sí,
podríem dir, pràcticament.
Total. Moltes d'elles i d'ells estaven com a vigilats per l'FBI. Se'ls va acusar pues, o d'obscenitat pels seus escrits o d'activitats il·lícites, o sí, se l'estaven jugant.
I literàriament, quina apreciació tenien els mateixos homes de la generació Beat, els escriptors, del que feien les dones? Els entenien? Els interessava? Els hi tenien cap consideració? O eren les noies amb les que s'enrotllaven? Com a la novel·la del Kerouac.
No sé si es pot generalitzar, no?, per tots ells, però bueno, va estar llegint Kerouac, podem imaginar que no els importava gaire, perquè els escriptors, els verdaders artistes, jo era vist com un hobby, com una coseta així que, bueno, que bé, tal. Els estereotips de gènere eren encara massa forts. La Joan Kaiger, per exemple, conta les seves memòries que li planteja la seva parella pues, això que ella vol més llibertat i tal, i ell i diu, no, jo no te puc concedir això. Encara no estaven preparats, jo crec, per acceptar, per veure, no?, per veure-se qualitat i de reconèixer pues, tot el potencial de les seves companyes de generació.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite.
Analisa, com que sé que ets poeta, a més has traduït moltes d'aquestes autores, has fet aquesta antologia, jo no vull acabar una altra manera aquesta entrevista que em llegeixis alguna d'aquestes dones per posar-la en context i donar-li una veu, no? Què et sembla?
Em sembla superbé, molt
aquí,
bé.
A qui em tries?
M'agradaria triar en Eleanor Candel, ser una poeta associada a la generació Beat. Va publicar molt poc, però va ser acusada d'obscenitat i de pornografia hardcore perquè en els seus poemes pues, tractava de l'erotisme, de la relació entre les parelles, amb una visió pues, molt oriental, no?, i molt filosòfica. I el poema que llegiré és poema para tiranos. Los seres que sienten son incontables. Prometo iluminarlos a todos. Primer voto del budismo. Parece que debo amarte incluso a ti. Más fácil amar las cosas bonitas, los niños, las campanillas. Más fácil, al aumentar la compasión, amar al desconocido. Fácil incluso darse cuenta, con compasión, del dolor y del terror implícito en aquellos que tratan el mundo a su alrededor con tanta brutalidad. Tanto odio, pero oh, yo no soy Cristo bendiciendo a mis verdugos, no soy Buda, no soy santa, tampoco poseo esa fuerza incandescente de la fe iluminada. pero aún así eres un ser que siente y respira este aire, al igual que yo soy un ser que siente y respira este aire, buscando mi iluminación, debo buscar la tuya. Si poseyera el amor suficiente, si poseyera la fe suficiente, podría quizás entonces trascender tu camino y alterar eso también. Perdóname, pues, no puedo amarte todavía.
Molt bé. Doncs Leonor Candel, apunteu-vos aquest nom. Annalisa, moltíssimes gràcies, molta sort amb aquest projecte, continuant portant les dones beatniks arreu, traduint-les i tota la feinada que fas. Moltes gràcies.
Super, moltíssimes gràcies a vosaltres, gràcies.
Una abraçada.
Déshabillez-vous.
Les dones i els dies. Budellam de Famellam a Catalunya Ràdio.
Patti Smith, cantant i escriptora. Un ha d'anar per la vida intentant mantenir-se saludable, sent feliç com pugui i mirant de fer allò que vol fer.
Hem parlat de Di Prima i de tota la generació amb l'Annalisa Marie Pegrum. Ara toca agafar la llibreta i destacar-ne alguns noms. Ho fa Sílvia Andrés. I can start an iron two dozen shirts before you can count from one to nine. I can scoop up a great big dipper full of lard from the dripping can. Throw the skillet, go out and do my shopping, be back before it melts in the pan. Cause I'm a woman.
Enmig d'aquesta efervescència literària urbana, hi ha una sèrie de dones molt diferents entre si que exploren totes les formes possibles de ser beat en femení. La Isabel Castelao Gómez, professora de literatura anglesa de la UNED, del Departament de Filologia Anglesa, ens la situa.
Este es un momento, los 50, un momento de construcción de una identidad, una nueva identidad de las mujeres bohemias. Dejan roles antiguos, pero no tienen modelos que seguir. Ellas quieren crear, pero no quieren prescindir de ser madres, de su heterosexualidad. Son precursoras del feminismo de segunda ola, de los 70, pero carecen de esa comunidad que les apoye, ¿no? Una comunidad que se genera un poco después.
Sí, comença a fer atenció als anys 90 perquè unes quantes, com per exemple Joy Johnson o Joan Kiger, publiquen les seves memòries. Unes dones amb unes veus literàries molt transgressores que van ser silenciades. Segurament un dels exemples més paradigmàtics és la poetessa i escriptora Elise Cowen.
Escribe i és amiga pues, de Ginsberg i de tot el círculo muy inicial de los beat. Su obra se publica en el 2014, casi medio siglo después. Sus cuadernos de poemas fueron destruidos. Familiares y los vecinos, la comunidad judía, los leyeron, accedieron a ellos y decidieron destruirlos, excepto un cuaderno de poemas, que es el que luego se publica en el 2014, que pasa pues, de mano en mano entre amigos beat y al final pues, se queda en el desván de uno de los amigos.
Amant, durant poc temps, d'Ellen Ginsberg, la figura més rellevant del moviment. El relat d'experiències lèsbiques i l'ús de drogues per escriure els poemes van escandalitzar la seva família. Cowen va ser una autora peculiar que va patir l'estigmatització per no encaixar en els rols tradicionals.
Sufre la invisibilización como autora desde un estigma patriarcal que la convirtió precisamente en poeta suicida, víctima de su propia locura. Y también pues, como una leyenda del amante de Ginsberg. Entonces, esto que ha hecho pues, ha eclipsado digamos, un estudio serio de su obra. Su caso es muy interesante ya que representa una silenciación que une la gran opresión de las instituciones médicas patriarcales en esa época y toda una cultura social que utiliza la locura como estrategia de control sobre las mujeres, especialmente para callar su impulso creativo.
Cowen es va suïcidar. La incomprensió i, sobretot, el consum de drogues van aguditzar els episodis de trastorns mentals que feia anys que tenia. Cowen va ser molt amiga d'una altra escriptora beat que va trencar esquemes, Joyce Johnson. Johnson va publicar amb 21 anys la seva primera novel·la, però s'allunya una mica del paradigma beat.
Tiene una familia conservadora, tiene muy claro que quiere ser escritora, trabaja como periodista en un periódico, gana lo suficiente como para alquilarse un apartamento y vivir sola. Es decir, es bastante planificadora en ese sentido, pero siempre añora y tiene como modelo a seguir estas mujeres que se atreven a dar ese paso. Algunas viven en hoteles, en apartamentos donde comparten con otros artistas una habitación.
Justament és aquesta admiració la que fa que centri la seva atenció en visibilitzar les seves companyes totalment ignorades pel moviment. Johnson retrata aquestes vocacions artístiques i explica les seves idees. Isabel Castelao Gómez, conjuntament amb Natalia Carvajosa, ha escrit Female Beatness, Mujeres, Género i Poesia en la Generación Beat, publicat per la Universitat de València. El llibre destaca en la figura de Joan Kiger, casada amb el poeta beat ecologista Gary Sider, encara viu, marxa amb ell a recórrer Japó i l'Índia. Kiger exemplifica perfectament la guerra interna de moltes d'aquestes dones.
Es muy común en las mujeres beat entre dejarse llevar por el rol doméstico y convertirse pues, en el descanso del guerrero de los escritores que tienen más visibilidad o que son más conocidos, en este caso Snyder, o seguir su vocación artística. Tanto en esta época de Japón y la India, tanto Snyder como Ginsberg, que les visita, tienen toda la atención mediática como poetas en su exploración oriental, mientras que Kiger pues, permanece un poco exactamente como personaje secundario.
Kiger finalment va tornar sola als Estats Units, on va trobar la seva pròpia veu publicant infinitat de llibres de poesia i de viatges. Allez-vous-en, allez-vous-en, mon petit. Totes aquestes pioneres van obrir les portes a noves generacions. Anne Woolman, poeta, escriptora i activista política, n'és una de les seves hereves. La Isabel Castelao Gómez ens parla del seu peculiar estil.
Una obra recitada oralmente al estilo de Howl, de aullido de Ginsberg. Tiene una oralidad bárdica y chamánica muy fuerte que pretende dar voz pública pues, a la naturaleza femenina heroica desde lo sagrado, a la pluralidad de las identidades femeninas. Tenemos que tener en cuenta que Woolman ya escribe dentro de un contexto de feminismo de segunda ola. Tiene una conciencia feminista clara.
Cowan, Johnson, Kiger i moltes dones més representen tota una generació de creadores a descobrir. Or I may go
away with you. Els dissabtes a la mitjanit, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
A Barcelona ens agrada molt la generació beat, per això som una de les poques ciutats del món on es pot passejar per una llibreria dedicada absolutament a aquella època. Ens ho explica Clara Ardèvol. My man went away. I said I'd miss him every night and day.
Then I began to look around. Les dones van tenir un gran paper en la generació beat, però ja hem vist que ho van tenir tot molt més difícil que els homes. Evidentment, també la publicació de les seves obres. Van ser molt prolífiques, però no fa massa que l'obra d'aquestes autores és més accessible. Durant molt de temps només se les trobaven revistes esgotades o edicions molt amagades i residuals, en alguns casos fins i tot amb obres sense publicar. He tells me that he's fine, all mine, every time I... A casa nostra, el 2015, es va publicar Beat Attitude, una antologia de les dones poetes d'aquest moviment, i això va marcar un punt d'inflexió en el seu reconeixement. A la llibreria On the Road de Barcelona, que està al costat del Palau de la Música, és especialitzada en la generació beat i a més té una secció feminista, podeu trobar aquesta obra i les de moltes altres autores en anglès o castellà. Ángel Tijerín, el propietari, ens parla d'algunes de les obres més importants.
De Dian Di Prima en destaca l'antologia Quita tu cuello degollado de mi cuchillo, però també més obres.
El seu llibre autobiogràfic, Memòries d'una beatnik. També trobem l'obra de Joyce Johnson, que va mantenir una relació amb Jack Kerouac, i en parla el seu llibre Personajes secundarios, o la que va compartir part de la seva vida amb Cassidy, o narra el seu llibre Off the Road. També el llibre de Hetty Jones, Cómo me convertí en Hetty Jones. I l'antologia més important sobre les poetes beat amb una edició bilingüe, anglès-castellà, on apareixen els versos més increïbles de Denis Levertov, Leonor Kandel, Ellis Cowen, Dian Di Prima, Hetty Jones, Joan Kaiger, Ruth Weiss, Pomi Vega o Anne Qualman.
Aquesta antologia de la que parla l'Àngel és precisament la del 2015, Habitatitude, elaborada per la poeta i traductora de Palma, Annalisa Marie Pegrum. Reivindicar ara aquestes autores és necessari, perquè el món editorial en el seu moment les va menystenir fins al punt que algunes d'elles, com és el cas de Dian Di Prima, van haver de convertir-se en precursores d'editorials independents per poder publicar els seus propis versos. I és que tot el món del beatnik, també el de les publicacions, era controlat pels homes.
Elles, que estaven al mateix nivell, cercle i forma de viure dels poetes beat, com Kerouac i Ginsberg, es van veure reduïdes a cuidar d'ells, inclús a mantenir-los. Joyce Johnson deia, l'escena beat tenia poc a veure amb la participació de les dones. L'autèntica comunicació tenia lloc entre els homes, mentre que les dones estaven allà com a simples observadores.
A poc sembla que el món editorial i el món de les llibreries van fent justícia a aquestes autores. El públic també cada vegada mostra més interès. De fet, a la llibreria On the Road, en els últims anys ho han detectat. Els seus llibres cada vegada es demanen més, hi ha més interès per elles i s'aprecien més els seus versos. Got my head in a day. Crazy about my substitute. Crazy about my substitute.
A Catalunya Ràdio ens prenem seriosament el feminisme, les dones i els dies, els dissabtes a la mitjanit amb Montse Virgili.
En el programa d'avui hem après que per tota una colla de dones dels anys 50-60 als Estats Units, escriure i expressar les seves idees o simplement anar a viure soles, sense marit, els hi podia costar la vida. També hem entès que el cànon de la literatura, fins i tot l'underground, va fer fora a aquestes dones i que només llegint-les els hi podem donar l'espai que mereixen. Els llibres hi són, només falta l'interès.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet possible amb l'esperit bítnic gravat a la pell, Rosa Silloé, Sílvia Andrés, Gemma Safontria, Susana Ortega, Clara Ardèvol, Anna Ferrer Albertí i qui us ha parlat, Montse Virgili. Per acabar, un regal i una peça gairebé de col·leccionisme. Als anys 80, Anne Balman, una d'aquelles poetes, es va atrevir amb aquest tema delirant i divertit. Es diu U.O. Platonium. Fins la setmana que ve, oients.
scum, rude, havoc, warmonger, plutonium, devil's work, plutonium, you born of Neptunium, born of distant dark planet name.